Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Molt bona tarda, us parla Joan Trias. L'exsecretari general del Partit Popular Valencià, Ricardo Costa, és el primer exdirigent popular que confessa clarament el finançament irregular del partit amb diner negre procedent d'empresaris que tenien adjudicacions públiques. És la confessió més sonada que s'ha sentit al judici per la trama valenciana de Gürtel. Costa ha responsabilitzat d'aquest finançament il·legal l'expresident valencià Francisco Camps. A més, s'ha mostrat penedit per no haver denunciat abans el finançament irregular del seu partit i ha explicat de manera detallada com es feien els pagaments. Poc abans de la declaració de Ricardo Costa a l'Audiència Nacional, Mariano Rajoy s'ha referit al judici en una entrevista a Onda Cero i Rajoy s'ha limitat a dir que no en sabia res. Per cert, en aquesta mateixa entrevista, Mariano Rajoy ha dit que intentarà repetir de candidat del Partit Popular a les properes eleccions espanyoles. Per la seva part, el president del Parlament, Roger Torrent, ha transmès al Carles Puigdemont que la seva prioritat és treballar per tenir un govern efectiu el més aviat possible que pugui treballar des del minut 1. Torrent s'ha reafirmat en el compromís de defensar els drets polítics fonamentals de tots els diputats i diputades, sobretot d'aquells, diu, que no els poden exercir amb normalitat i els que són a Bèlgica i a la presó, per ells i pels electors que representen, ha afegit. I continuem a aquesta hora pendents de la Guàrdia Civil que ha entrat a les seus de l'ANC, on ja han marxat, tot i que continuen a la seu d'Òmnium Cultural de Barcelona i a la del CTTI, el Centre de Telecomunicacions de la Generalitat, a l'Hospitalet de Llobregat. Els agents s'hi han personat per requerir informació sobre l'1 d'octubre per ordre judicial del jutge del Suprem, Pablo Llarena. En el cas d'Òmnium, han requerit documents i el correu electrònic de Jordi Cuixart. El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoverro, segons recull el Twitter de l'entitat, ha explicat que aquest bolcatge de correus és un procediment que forma part del procés judicial i no implica cap novetat. Cal donar un missatge de tranquil·litat, ha dit Alcoverro. Finalment, en plena internacional, us notifiquem de l'atac terrorista contra la seu de Save the Children a Jalalabad, a l'est de l'Afganistan. Ha acabat almenys amb 2 morts i 14 ferits. Han estat gairebé 3 hores d'assalt d'un grup indeterminat d'homes armats que han entrat a les oficines de l'ONG després de fer explotar un cotxe a l'entrada de l'edifici. Almenys 31 morts i 42 ferits també a Benghazi, a Líbia, a causa de l'explosió de 2 cotxes bombes. Ara sí, us deixem amb el comentari de l'actualitat que avui ens deixa Paloma García Ovejero. Ella és periodista i sots portaveu de la Sala Estampa del Vaticà.
Feliz día del patrón, San Francisco de Sales, el patrón de los comunicadores, de los periodistas, de todos los que nos dedicamos a esto de transmitir y contar la verdad, o al menos intentarlo. Ya lo decía Juan de Mairena, ese profesor apócrifo de Antonio Machado, la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero. El porquero no estaba tan de acuerdo con la reflexión, pero volvemos al centro del debate. Hoy no basta solo contar quién, cómo, cuándo, dónde. Hace falta añadir otra pregunta. ¿De quién me viene la información? Verificar es la clave. El Papa Francisco sabe que es necesario volver a poner esta necesidad, esta obsesión, esta lucha por la verdad en el centro del debate. La comunicación es la esencia de la Iglesia. Llevamos 2000 años anunciando la misma noticia, la buena noticia, que Jesucristo murió y resucitó por tus pecados y por los míos para que no tengamos que morir más. Esta es la comunicación. Hace falta despojarla de todo lo que la pervierta o de todo lo que la cubra o de todo lo que le haga perder su esencia. Por eso el Papa vuelve al Evangelio. La verdad os hará libres, es el centro del mensaje que lanzaré hoy a las 12, a mediodía, hora española y hora de Roma. La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz. Eso es lo que el Papa nos propone a los comunicadores y a la sociedad, porque el mensaje es para la Jornada Mundial de las Comunicaciones, que implica a todos, a los que dan las noticias y a los que las reciben, a los que transmiten bulos y a los que los difunden, a los que se dedican a difundir noticias no verificadas y a los que las compran, entre comillas, y no se molestan en ir a comprobar las fuentes. En fin, un aldabonazo a todos para recordarnos que cada palabra cuenta, que transmitir la verdad es también amar al hombre. La comunicación en el centro de la vida de la Iglesia.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesan. De dilluns a divendres a 9:45 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesan. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 9:45 del matí, la Fórmula Lesan a Ràdio Estel. Albània t'espera per descobrir-te tots els seus tresors. Del 3 al 9 d'abril, el Club Més Amics et proposa un viatge a la petita ciutat de Cruja, l'amfiteatre romà de Durres, el monestir d'Ardenica o el centre històric de Berat i el Museu d'Onufri amb la seva col·lecció d'icones, entre d'altres. Del 3 al 9 d'abril, Albània amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat. Loteria Lolita 2, al Prat del Llobregat, a l'Avinguda Montserrat 130. I si toca aquí? Loteria Lolita 2, més de 30 anys compartint il·lusions. Reserves per entitats i empreses, fins i tot amb servei a domicili i sense càrrec. Enviem loteria a tota Espanya. Fes ja la teva reserva per Nadal. El número de la casa és el 91.110. 91.110. Més de 10 milions en premis en els últims 5 anys. Loteria Lolita2.com. Reserves al 93 370 50 51. 93 370 50 51.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Joan Trias.
Molt bona tarda, salutacions de l'equip que fa possible aquest programa, de Mario Ramírez, de les Tecles del So, de Ferran Capdevila, la producció, de Sergi Marina, la redacció, i de qui els parla, Joan Trias. Avui volem fer una mirada política i actual de casa nostra. Quina és la possibilitat de que Carles Puigdemont, proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat, defensi el seu programa des de Brussel·les? Quina és la viabilitat de presentar-se físicament al Parlament per la investidura, tenint en compte que el portaria als tribunals? Amb tot això, quin és el paper d'Esquerra Republicana i de la CUP a les negociacions per buscar una sortida a la situació? I Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, quan podran sortir de la presó? En parlem de tot plegat aquí, al Mirador de l'Actualitat. I per parlar-ne de tot plegat, ja tenim els nostres contertulis aquí sentats a l'estudi de Ràdio Estel. Elisabet Jiménez, secretària general del Partit Popular, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mònica Lafuente, membre de l'executiva del Partit Socialista de Catalunya, bona tarda.
Bona tarda.
Joan Morell, membre del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, bona tarda.
Bona tarda.
I Jordi López Camps, expresident de Fets Religiosos de la Generalitat i membre d'Òmnium Cultural, bona tarda.
Bona tarda.
Avui l'enquesta que fèiem als nostres oients a la nostra web, a www.radiostel.cat, els hi preguntàvem si Puigdemont hauria de tornar a Catalunya per la investidura. A hores d'ara, el 46% dels oients diu que sí, que és l'única opció, malgrat el risc de ser detingut abans. El 31% dels oients diu que sí, però només si se li donen garanties d'anar al debat. I el 23% diu que no, que ha d'intentar la investidura a distància o fer un pas al costat. Què en creuen vostès? Puigdemont hauria de tornar a Catalunya per la investidura? El primer que vulgui, eh? No mira't a ningú.
Rompemos el hielo por aquí. Venga. Vamos a ver, aquí como dos posibilidades, aunque la tercera hubiese sido, que nos hubiese gustado a los del Partido Popular, es votar a un candidato constitucionalista, que como Ciudadanos no se quiso presentar, pues no podemos hacerlo. Entonces, aquí, hablando del tema de si Puigdemont se presenta, si viene, aquí hay dos temas. Si se intenta la investidura telemática, la abogacía del Estado, por supuesto, pues actuará inmediatamente ante el Tribunal Constitucional esa decisión y el acuerdo quedaría totalmente suspendido. Si Puigdemont decidiese aparecer por el Parlament para hacer debate de investidura y que se le votase, sería inmediatamente detenido. No hay más que esas dos salidas. De hecho, cada uno pues hace las cosas en su vida, tiene que ser responsable de las consecuencias. Puigdemont es una persona huida de la justicia y si él quiere presentarse al debate de investidura, pues no lo va a poder hacer de ninguna de las maneras porque es un huido de la justicia, tiene que enfrentarse a la justicia por todo lo que ha hecho, es una persona que está huida y aquí se le espera para detenerse. Y tampoco sería bueno que ni siquiera que lo intentase, porque en Cataluña lo que necesitamos es normalidad. Y esto nos aleja muchísimo de la situación ideal de normalidad a la que queremos aspirar todos.
Per tant, permeti'm la pregunta, senyora Jiménez. Tant si fos una cosa com l'altra, creu que duraria el 155?
El 155 durarà, com no pot ser d'una altra manera, i és bo per tots els catalans, fins que hi hagi un president de la Generalitat. Fins a aquest moment durarà el 155, com no pot ser d'una altra manera.
Senyor Morell.
Bueno, a mi em sap greu, perquè com que tenim només mitjoret i som quatre, doncs que de tot el que ha comentat vostè podíem estar parlant moltes hores, eh? Perquè, bueno, vull dir que no hi entrarem, però no, quan la vol dir que estigui d'acord en tot.
Quan vulgui vostè.
No, em refereixo que, a veure, que ha donat moltes
piules. Molts simples,
vale? Per tant, home, jo crec que sí que el president Puigdemont vindrà per l'investidura, eh? És a dir, en una situació normal, el candidat o el que proposen per ser president de la Generalitat hauria d'estar aquí, eh? I ara també seria llarg explicar per què no hi està, i com diu que és un fugitiu, escolti'm, l'altre dia ell estava a Brussel·les i allà no el detenen. Va anar a Dinamarca, tampoc l'han detingut.
Bueno, sembla que és el que volia, no?
No, bueno, aquí està, aquí també hi podíem entrar. Quan diu, no, és que aquest govern, aquest país, és molt demòcrata i hi ha separació de poders, no? El mateix jutge va admetre que no el detendrien perquè així, políticament, la jugada que farien, què quedem? Hi ha separació de poders o no?
A vegades coincideixen.
Bueno, tots l'hem escoltat. Vull dir que jo crec que haurà de venir, és el candidat que té més consens, és veritat que no va ser el que va tenir més vots, però si és l'únic que sembla que té prou consens i si tot estiguéssim en normalitat democràtica, tindríem majoria absoluta, per tant, jo en aquesta pregunta diria que sí, que el president ha de venir per prendre possessió.
Senyora La Fuente.
A veure, la pregunta és Puigdemont si hauria de tornar. Uh-huh. Jo crec que l'òptim hagués estat que estigués aquí, en una situació normal. Evidentment, lo lògic és que estigués aquí i si es consensua la investidura i ell ha de ser el president. Però la situació, i ho hem dit moltes vegades amb aquesta tertúlia, és anòmala, per molts cantons i per molts motius. Llavors, que torni, llavors el detindran. Llavors és absurd. Jo crec que el més òptim seria, en tot cas, que busquessin una altra persona. Que això també, en algun altre moment, almenys aquesta ha sigut la meva posició. Si prioritari és el país, i prioritari per el que són els dos, el bloc independentista, és el país i la independència, no pot centrar-se tot absolutament en una sola persona. Aquesta persona jo crec que hauria de renunciar i sembla que amb la pugna Esquerra-PDeCAT ha de ser una cosa pues, impositiva i ha de ser. Jo crec que el que haurien de fer és això, perquè entre altres coses a vegades es diu no, és que la gent ha votat en Puigdemont. No, la gent ha votat una candidatura, perquè si parléssim de qui ha votat la gent realment i si això fos un sistema presidencialista, hauria de ser l'Arrimadas, que és la que més vots ha obtingut. Llavors, qui pot aconseguir el consens? Ja veurem si és ell, però ho té magre. I no ho té magre ara, aquestes condicions i aquesta situació ja ve donada en precampanya i en campanya. És a dir, no hi ha res sobrevingut que no sapiguéssim.
Senyor López Camps, ens falta la nostra anàlisi.
Una petita puntualització per al sistema electoral nostre i el sistema de governança és president i fa govern qui aconsegueix ser president i fer govern. Per tant, el gran fracàs de Ciutadans és precisament aquesta mena de gran contradicció. Ha estat el partit més votat i resulta que és incapaç de posar acord els diferents partits constitucionalistes i no sé qui més per ser presidenta de la Generalitat. Dit això, aleshores, la segona paradoxa. Què passaria si s'obre el Parlament i el senyor Puigdemont està dins? No el poden detenir perquè l'entrada de policia al Parlament és facultativa del president del Parlament. Per tant, no hi ha detenció possible en el cas que el president Puigdemont, com el dimoni dels pastorets, aparegués allà al mig. És una petita I possibilitats de que entri i vingui, doncs, suposo que deuen tenir estudiat. A mi m'agradaria que el president Puigdemont pogués estar allà, fer el seu discurs d'investidura i els diferents diputats poder votar. Dit això, i amb això la tercera observació acabaria, no deixa de ser una mica estrany que en una societat que és molt avançada en moltes coses, tot el tema de la presència on, de la gestió telemàtica de la política estiguem tan endarrerits. És a dir, hi ha hagut casos, l'altre dia escoltava una llista d'altres països que han viscut situacions similars en les quals la interrelació telemàtica ha estat possible. És a dir, és una reflexió que hem de fer globalment si potser caldria també canviar aquests vells sistemes de comprensió de la política.
La senyora Jiménez li volia fer una puntualització al senyor López Camps.
Sí, amb aquest tema del protocol que es va aprovar el mes d'agost, amb el tema de si podia o no es podia entrar la policia, la Guàrdia Civil, al Parlament, això va ser un protocol que el Partit Popular va estar en contra, però que sí que van votar tots els altres partits, incluït a Ciudadanos. O sigui que en base a aquest protocol, si el senyor Puigdemont estés dins del Parlament, segons aquest protocol aprovat per Ciudadanos, la policia no podria entrar a detenir-ho perquè seria potestat del president del Parlament. Això ja ho vam criticar moltíssim. No és que siguéssim adivins i vegéssim el que havia passat, però sí que és veritat que és un error de base, que a vegades, segons quins partits, doncs, fan de nova política i el que fan és posar doncs, palos a les ruedes quan les coses són importants i s'ha de defensar els principis de cadascú. I això que diu del tema de la política telemàtica, jo el que volia dir és que el parlamentari és una cosa molt maca i les persones van al Parlament, que és un lloc físic, per parlar i per debatir. I si s'avança en un tema de que tothom ho pot fer de forma telemàtica, llavors és un problema, perquè tothom ho faria des de casa i no hi hauria falta cap Parlament, i el debat polític, doncs, amb la textura, això es perdria moltes coses. De tota manera, a la que li vull dir, s'ha buscat a tota la normativa en matèria electoral i parlamentària i tot això exigeix que el debat d'investidura sigui presencial, no pot ser telemàtic, amb la qual amb els lletrats del Parlament, amb la normativa en matèria electoral parlamentària, no es pot fer de forma telemàtica, o sigui que no és qüestió de no insistir en aquest tema.
Sí que és veritat que tots dos apuntaven que la policia no podria entrar dins el Parlament, però que ja s'ha instal·lat al parc de la Ciutadella.
Sí que cossos entrarà perquè per sobre de tot també està el poder judicial i penso que amb una ordre judicial seria molt complicat. Entraríem en més anormalitat, no seria bo per Catalunya.
Senyor Morell.
De tota manera, a veure, jo crec que si ve el president, una cosa és que hi hagin a vegades estratègies i una certa astúcia en fer forma de política, però jo m'imagino que el president Puigdemont avui, ara, fa una estona s'han vist
imatges. La política
imatges
amb trampes, això és...
Escolti'm, trampes des del...
A mi no m'agrada, no penso que els catalans s'agradin.
Això és el seu punt de vista. Jo li estic dient que per la dignitat del càrrec, perquè per molts encara és el president de la Generalitat,
no
encara que estigui a l'exili,
no
i a més ha guanyat la confiança de la majoria i se l'ha proposat...
No, de la majoria no.
De la majoria del Parlament.
Això sí.
Vale? I se l'ha proposat per ser president. Mm-hmm. Jo no m'imagino que vingui amagat, disfressat, etcètera.
Doncs que vingui amb...
Un moment, deixi'm que acabi, escolti, que no l'interrompi.
Li demano disculpes.
Llavors, què passa? Avui hem vist un grapat d'imatges de policies entrant a les clavegueres del Parlament. Jo tot això... És una mica fantasia, és una mica ridícul. No, dic una mica perquè això té una intencionalitat.
És que el ridícul és la situació política catalana d'avui.
Que la policia estigui pel Parlament, a l'aeroport del Bages, a no sé on, que hi hagin imatges, que la premsa hi vagi a fer fotos, això no és casualitat. L'interès no és en trobar avui el president Puigdemont, l'interès és en distreure la gent, que avui no es parli de les declaracions que ha fet aquest senyor Costa de València, dient que el PP es finançava amb negre. Val?
M'ho diu un senyor de Convergència i Unió.
Sí, amb totes les conseqüències.
Em sembla que cadascú...
Jo li estic dient que aquestes informacions que donen avui, igual que a l'entrar a Òmnium i a l'Assemblea Nacional...
A vostè pensa a Catalunya...
Escolti'm, sisplau, per l'amor de Déu, vostè l'hem escoltat, i ja li dic que hi havia moltes coses per retopar i no ho hem fet per falta de temps. El fet d'entrar avui a Òmnium, a l'Assemblea, i fer veure que busquen en Guali, en els aeroports i per les platges i les clavegueres, això és per despistar, perquè al Partit Popular li interessa que es parli d'aquestes anècdotes i no del problema intern greu que poden tenir. I això hi ha gent que pot caure la trampa, però és que és de manual que estan fent això per distreure de lo important avui.
Tot això, senyor Borrell, ho coneixíem el mateix dia o els mateixos dies que sabem que Juan Ignacio Zoido ha posat un dispositiu doncs, per l'entrada o no de Puigdemont. Senyora Lafuente.
Sí, me centro en aquest últim punt que estaven donant els companys. Hi ha un protocol al Parlament i, evidentment, el van votar tots els partits, menys el PP. Pues llavors, evidentment, el protocol existeix i s'ha d'aplicar, perquè al Partit Popular no li importaria gens que tot fos un estat policial,
no.
I aquesta és la seva dinàmica.
No.
Dit això...
Si no deixeu fer cap comissió d'investigació al Parlament a Madrid, ni per parlar de les... No, per parlar-ne, es neguen a totes. Quina democràcia ens volen...
Senyor Morell, dèiem, senyora Lafuente.
Si ridícul és la situació que estem visquent a Catalunya, perquè és veritat, és una situació ridícula ja, perquè hi ha desgovern i no avancem, no es legisle, no s'està fent absolutament res, és perpèntic que és el que passa al govern de l'Estat. Perquè les declaracions del senyor Zoido, tot un ministre, dient... Procuraremos que Puigdemont no pueda entrar ni en el maletero de un coche. Hay muchos caminos rurales y se puede entrar por barco, en helicóptero o por ultraligero, pero trabajaremos para que eso no ocurra. Yo creo que un govern hauria de fer altres coses i no el ridícul. I què està fent? Què està fent? Perquè és que si estan abocant a la mateixa situació de ridiculesa que vostès diuen, senyors del PP, que estan exercint al senyor Puigdemont. És a dir, jo crec que una mica de serietat per ambes parts, el ministre, evidentment, que no dona la talla per res, i que la policia no entri a un Parlament, només faltaria. És que només faltaria, perquè vostès és que poc els hi falta per pensar que la policia n'hem de tenir un a cada casa.
Senyor López Camps, el senyor Morell ho apuntava també abans. Avui la policia, membres de la Guàrdia Civil, també han entrat a l'ANC i a Òmnium Cultural de Barcelona. Vostè és soci d'Òmnium Cultural.
I el CDITI.
Sí, exacte.
Hi ha tres llocs.
No,
jo volia referir-me, dirigir-me als oients, jo diria que estiguin tranquils, que el president Puigdemont el trobarà perquè el Ministeri de l'Interior està dirigit per el ministre Zoido, que cada cop més s'assembla al Torrente, a l'Imperio de la Ley, que va ser incapaç de trobar ni les urnes ni les paperetes. I ara ens amenaça, perquè és tot una amenaça, o un advertiment, o una premonició, que trobarà el president Puigdemont venint en qualsevol medi. Jo li faria una llista de camps de patates que podrien fer-se servir com a llocs d'aterratge d'ultraligeros i d'avionetes petites. En concret, n'hi ha un amb un Cortés de la Segarra que s'havia fet servir en el temps de la República i que encara està totalment... que es pot fer servir. És a dir, més serietat, com deia la Mònica. Aquest país té altres problemes que tenir una mena de Torrente a l'Imperio de la Ley que ens està constantment fent uns espectacles i, per exemple, que no ha destituït el director general de Trànsit que va col·locar a la vigília del Dia de Reis un gran carajal en el centre d'Espanya i que no va resoldre res.
Estem parlant avui al Mirador de l'Actualitat d'aquest ple d'investidura que suposadament portarà o no a Puigdemont a la presidència de la Generalitat, un ple que es durà a terme dimarts 30.
Sí, quería comentarle, si no le molesta, ya por alusiones puras y duras. Y es que sí que es verdad que tenemos problemas mucho más graves que esos y es un presidente, una persona huida de la justicia que pretende ser presidente de Cataluña para hundirnos todavía más socialmente, económicamente y políticamente y legalmente. Sí, señor, es que es así. Si lo analiza lo que acabo de decir, palabra por palabra, es la realidad resumida.
¿Qué digo ahora?
Le comento una cosa, que hablan del ministro Zoido. Le voy a decir que es muchísimo más duro trabajar desde la legalidad y respetando el poder judicial, las decisiones judiciales, es muchísimo más difícil que ir saltándose las leyes, ir de al salto de mata, desobedeciendo a los jueces. Cada camino tiene sus consecuencias, eso que le he dicho. Trabajar respetando las leyes es mucho más duro y más difícil. Trabajar saltándose las leyes es mucho más fácil. Así que creo que hay que respetar el trabajo que se está haciendo desde el Gobierno de España, el trabajo que están haciendo la policía, la Guardia Civil, el trabajo que están haciendo el Ministerio de Interior y el trabajo que están haciendo los jueces. Deberíamos respetarlo como mínimo, porque son de todos. Y lo que están buscando y trabajando es para que los catalanes tengamos normalidad y futuro normal. Que esta palabra normalidad creo que la hemos dicho todos en esta mesa esa tarde.
Escolta, no, res, un apunt. Jo reconec i declaro que jo no respecto a la gent que va pagar els ciutadans de Catalunya que el dia 1 d'octubre van anar a exercir el dret democràtic de
votar. Pacíficament.
Pacíficament. No respecto això. I no respecto les mentides que hi ha en molts autojudicials per intentar demostrar que aquí, a Catalunya, hi ha hagut tumultos, hi ha hagut sedició,
violència.
Hi ha hagut violència per fer aquest pes de la llei que vostè està dient. No, ho respecto. Em declaro, en aquest cas, desobedient, actiu, contra aquest tipus de raonament.
Com és el de l'Assemblea Nacional Catalana, entiendo...
Jo no soy de l'Assemblea Nacional, que no soy de l'Assemblea... Soc soci d'Òmnium, soc ciutadà. Ciutadà d'aquest país.
Si em deixen traspassar-li una nova pregunta, és que estem mirant enrere i aquest programa intentava mirar una miqueta endavant. Una darrera pregunta és governar ara mateix per fer què? Senyora Lafuente.
Governar ara, que s'hauria de governar ara per fer què? Per portar el país endavant? Estem paralitzats, ja la legislatura passada no va haver legislació. Ara mateix hi ha sobre la taula diferents coses parades, com per exemple una sentència del Tribunal Superior de Justícia que diu que la Generalitat ha de pagar escoles bressol. Pues posar això en marxa, perquè no estan fent absolutament res. És que portem molt temps que pensant en el procés, treballant pel procés i atenent només la ideologia d'una part de la societat, està tot parat. Però és que això és un fet i les dades ho demostren. No hi ha lleis. El que se pugui aprovar perquè els grups de l'oposició han presentat no es du a terme. És una paràlisi. Llavors, qui ho ha de portar a terme? Jo no discuteixo qui ha guanyat les eleccions. Havent fet un pacte, evidentment, és prioritari i no som un estat presidencialista i possiblement hagi el pacte dels independentistes. Però que portin amb el seu programa, no del procés, sinó de la resta de coses, com sempre han tingut, que m'imagino que tenen, encara que discrepem, amb temes de salut, d'educació, de serveis socials, que tirin endavant el país, està paralitzat.
Senyor Morell.
Primer, tres apunts en un minut i mig. Està paralitzat ara, perquè estem dins del període legal, on hi ha hagut unes eleccions i s'ha de formar un govern. Per tant, estem dins el termini establert amb qualsevol eleccions que hi han. Dit sigui de passada que aquestes eleccions no els va convocar el govern legítim de Catalunya, sinó els senyors del PP. I si hi ha una mica de paràlisi, és bàsicament per l'aplicació del 155, que aquí ningú es mulla. Val? Per tant, es va fent el dia a dia, però ningú es mulla. I tampoc no estic del tot d'acord. Sé que han sigut legislatures complicades. Però no diguin que no s'ha legislat, perquè tota aquella llei dels impostos bancaris ens la va tombar el Tribunal Constitucional, tot lo de la pobresa energètica, el Tribunal Constitucional, tot el que es havia fet de les companyies... És a dir, hi havia un grapat de lleis que s'han aprovat aquesta última legislatura, que era en benefici dels ciutadans de Catalunya, amb una àmplia majoria, que ens l'han tombat el Tribunal Constitucional. Per tant, no diguem que no hi ha hagut legislació.
Si em respon en mig minut, molt concís, deixi'm fer-li una pregunta. Si governa Puigdemont és per fer república?
Bé, el que volem és fer república. El que s'ha quedat demostrat, que ho hem de fer-ho, jo diria, més bé i possiblement amb més suport, amb ampli suport. Per tant, sí, d'una manera o altra, aquest govern està compromès per fer república, evidentment.
Senyora Jiménez.
Sí, bueno, el tema és que s'ha de governar ja. De hecho, el Parlament està sin activitat des del mes de setembre, si no recuerdo mal. No se hace nada. Cuesta...
Bueno, en Rajoy
no, va tocar. En Rajoy no estava en el Parlament el mes de setembre i el mes d'octubre. O sea, que no és en Rajoy.
Però sí, que van aplicar...
Son ustedes que dicen que todas sus decisiones las tumba el Tribunal Constitucional. No, las hacen anticonstitucionales y entonces se tienen que tumbar porque no son legales.
No.
Es que es así. Digan ustedes, Marilla, perdid lo que quieran. Si los catalanes somos gente inteligente, sabemos lo que están haciendo. No hay ningún problema. El gobierno legítimo de Cataluña, es ahora mismo el gobierno de España. Y el gobierno de España está gobernando en Cataluña con el 155. Y en las calles no hay barricadas. Y la gente no se queja. Y no hay manifestaciones.
Que hi havia barricades abans. Si els únics que en fan són com fan manifestacions vostès aquí a Cataluña.
Li deixem parlar també.
No importa. Han habido elecciones democráticas. Todo el mundo ha ido a esas elecciones democráticas. Ustedes también.
I el PP han quedat últims. Ustedes han quedat últims. El PP, quin resultat han
tret? Li deixem parlar també a... Si em perdonen, li deixen també parlar al senyor López Camps.
Exactamente, y solo quería decir que se ha de gobernar. Tenemos una triste noticia hoy.
Ens queda un minutet.
Y es que Barcelona ha caído 4 posiciones en el ranking de las ciudades competitivas a nivel mundial. Eso es lo que no podemos nosotros permitir. Se ha de gobernar.
Senyor López Camps, molt ràpid.
Tres idees molt ràpides. Governar perquè, un, treure el 155, que és una llosa, que és una mena de maledicció divina. Dos, per fer política... I per fer una política per resoldre les desigualtats, una societat més justa, una ciutat més fraterna i trencar les exclusions i les marginacions que pugui haver-hi.
Va, i tercera.
Tercera, ampliar la base social per anar a la independència, per poder marxar d'una vegada per sempre d'aquest país que es diu Espanya.
Doncs vinga, moltes gràcies a tots vostès. Moltes gràcies a Elisabet Jiménez, secretària de general del Partit Popular de Barcelona, a Mònica Lafuente, membre executiva del Partit Socialista de Catalunya, a Joan Morell, membre del PDeCAT i exalcalde de Pineda de Mar, i a Jordi López Camps, expresident de Fets Religiosos a la Generalitat i membre d'Òmnium Cultural. Moltíssimes gràcies, perdonin pel temps que ja sé que és poc, i demà hi tornem aquí, al Mirador de l'Actualitat.
El Mirador de l'Actualitat.
Amb Joan Trias.